Juan Ramón Jiménez, Horaci, Isaac Newton, Leopardi, Bernard Shaw, molts homes ens han parlat de la paciència. Nosaltres també volem parlar de la paciència amb un home. És psicòleg i es diu Jordi Vicenç. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Vas calmat a tot arreu?
Bueno, encara que diuen allò de en casa de l'herrero cuchillo de palo.
Això sol vol dir que et dopes ansiolítics, antidepressius, que vas corrent a tot arreu.
Solo ser una persona de base bastant ràpida.
Sí?
Però no impacient.
Però no impacient, que és diferent. Com va dir Sant Lluís Nobert, rei de França, escoltar amb paciència és a vegades una caritat més gran que donar. Com a psicòleg, la teva feina d'escoltar requereix, m'imagino, molta paciència.
Sí, paciència i saber també tenir clar l'art de parlar amb el tu a tu. Saber quan has de fer les pauses, saber quan tallar, saber quan accelerar. No és algo que s'ensenyi, sinó que, bueno, vosaltres suposo que també ho deveu fer quan entrevisteu una persona o quan teniu algú aquí. A mesura que aneu adquirint experiència, ho feu més bé i aneu cada cop avançant més. Doncs amb la psicologia, el que seria l'entrevista formal amb el pacient, més o menys va per aquí. Que no hem de confondre després amb la teràpia, eh? Em refereixo a l'entrevista, a parlar amb una persona.
Per tant, sí, és adquirir aquest domini de l'art de la paciència amb, sí, la conversa.
Sí, sí.
Sí, parleu poc, sí, els psicòlegs. Deixeu parlar, però parleu poc.
Jo parlo molt.
Tu parles
molt, sí, tu no calles.
Em costa, però no és... Hi ha la idea aquesta de que quan vas al psicòleg la primera cosa que et diu és estira't en aquest divà i comença a parlar de quina activitat sexual tenien els teus pares. Això és un mite.
Sí, dintre Freud la psicologia... està ja desfassat, no?
No, hi ha diferents branques de la psicologia, d'acord? Una d'elles és la psicoanàlisi, potser la més famosa o la més mediàtica, i un estil concret de psicoanàlisi sí que el psicòleg parla poc i deixa parlar molt al pacient. I després hi ha diferents vessants en les que hi ha justament una interacció, val? Jo crec que s'ha de parlar amb els pacients, igual que quan vas al nefròleg o vas a fer-te una ortodòncia, t'agrada que t'expliquin què és el que t'està passant.
Sí, el dentista costa que parlis amb la boca oberta.
Què és el que t'està passant, quina intervenció faran, doncs jo crec, d'acord, que el mateix quan es tracta de la teva salut mental.
Avui parlarem de la paciència i m'imagino que la pregunta que t'hem de fer obligada i que ens hem de fer una mica tots, per què som tan impacients?
És una bona pregunta i com a totes les coses relacionades amb la psique humana, seré molt reduccionista, si no, no podria contestar-ho, val? Però s'han de tenir en compte diferents variables. Per què som tan impacients? El meu germà sempre diu perquè ens ho hem buscat, i no és psicòleg, val? I en certa idea sí que té, és a dir, la nostra societat, el ritme de vida que no que hem triat, però sinó que l'evolució ens ha portat, premia d'alguna manera o afavoreix l'aparició de la impaciència. Hi ha diferents variables, eh? Una d'elles és la tolerància que podem tenir a l'ansietat. L'altra té molt a veure amb els, no només amb els canvis tecnològics que estem experimentant, sobretot des del segle XIX, sinó també amb el sentit de que a nivell social sembla que es premia, no? O sigui, la idea del temps, de perdre el temps, és una idea que tothom l'entén com a pejorativa o és una idea dolenta. Si veus una persona, per exemple,
perdent el temps,
sí, que diuen perdent el temps, o fins i tot en persones d'altres cultures, si teniu amics que han viatjat recentment en països que potser no hi ha tanta feina o no porten el mateix...
Oh, calents que van.
Calents que van, sí. Que fa tanta gent al carrer sense fer res, etcètera. Fixeu-vos que des de la nostra cultura, d'alguna manera, perdre el temps, si em permeteu l'expressió, doncs es castiga. Val? Aquestes serien algunes de les variables. Si voleu, em puc extenent
més. Sí, sí, sí. El que està clar, Jordi, és que cada vegada correm més i més.
Adopta el ritme de la naturalesa. El seu secret és la paciència. Ralph Waldo Emerson.
Escriptor, filòsof i poeta americà nascut el 1803. Anirem al llarg d'aquesta xerrada sobre la paciència il·lustrant frases de grans pensadors. Dèiem, l'ansietat dèiem que perdre el temps també és una cosa que aquí es castiga, podríem dir que estem sobrevalorant el temps? Que el volem omplir sempre d'activitats?
Una mica el que deia abans, però també relacionat amb aquest tema que us deia de l'ansietat. Més aviat que no només ho volem emplenar, sinó que també tenim certa fòbia, o sigui, encara que no seria el terme potser més adequat, però certa fòbia a no fer res. És a dir, quan volem aconseguir una fita, una meta, i ens anem acostant amb ella o hi apareix un obstacle, s'activen determinades àrees cerebrals que estan justament dissenyades per intentar resoldre aquest obstacle de manera més ràpida. Vivim en un moment en què aquesta tolerància del que és l'ansietat, d'acord, la tenim molt baixa, d'acord? La tenim molt baixa. Jo sempre als meus alumnes i a la gent que li explico una anècdota, que és que sempre l'explico perquè fa molta gràcia, perquè m'agrada molt parlar de la meva família, que és, jo sóc una persona, ja us he dit, bastant ràpida i sempre tinc molts maldecaps, mal? I Bayer viu gràcies a mi, perquè jo compro moltes aspirines. Quan vivia en el meu poble amb la meva àvia, sempre em deia, Jordi, ostres, per què prens tantes aspirines? És que no aguantes cap tipus de mal. I jo, no, jo no vull mal i me'l vull treure ja. Aquesta sensació, fixeu-vos, generacional de tolerància al dolor també es pot aplicar una mica al que és la tolerància a l'ansietat. Fixeu-vos que ara està nerviós. De nou torna a ser que sembla que no hagis d'estar. Molts de cops tinc alumnes de la facultat que, bueno, tu dones classe i després diu, escolta, tu ets psicòleg, tinc un problema, puc parlar amb tu al despatx, venen, i hi ha problemes més o menys seriosos, però d'altres em sorprèn, i malgrat tampoc hi ha tanta diferència d'edat entre jo i els meus alumnes, que em diuen, és que venen els exàmens i estic nerviós. Què puc fer per no estar
nerviós? Però és
normal,
m'imagino, no?
Aquí està el problema.
Acceptar que podem estar nerviosos.
Exacte.
És potser la clau, el secret.
Tu ho has dit, d'acord? I de fet, clar que has d'estar nerviós. Estar nerviós et prepara per l'examen. És a dir, aquesta sensació...
Clar, està en estat d'alerta.
Exacte, val? Agafant això en el tema de la impaciència, molt de cops apareix, tu estàs fent una cua, hi ha un semàfor, val? Molt relacionat amb el que us deia abans, sembla que la pèrdua de temps sigui algú negatiu i s'activen aquestes àrees destinades a solucionar aquest problema. Val? Aleshores, un té una mala tolerància a aquesta ansietat, alguna cosa està passant, s'activen tots els meus sentits d'alerta, cosa que fa que encara s'activin més els sentits d'alerta i entres una mica en un bucle.
Clar, necessitem tenir les satisfaccions immediates, no sabem tenir-les a llarg termini, no sabem esperar.
Vivim en un moment en què molts dels problemes que tenim a nivell social des del punt de vista de la salut mental, després n'hi ha de molts altres, són degut justament a aquesta mala tolerància a la frustració. Ho volem tot i ho volem tot ja. Val?
Estem parlant amb Jordi Vicent, psicòleg, de la impaciència.
Aquella noche no llovió, ni apareciste disculpándote, diciendo mientras te sentabas, perdóname si llego tarde. No me abrumaste con preguntas.
La paciència és la fortalesa del dèbil i la impaciència la debilitat del fort. Això ho va dir Kant,
filòsof alemany del segle XVIII. Estem parlant de la paciència, de la impaciència, d'aquesta ansietat. Quins efectes negatius ens pot portar ser molt impacients, Jordi?
Molts efectes negatius.
Molts.
Mireu, bueno, una petita dosi d'estrès sempre està bé, la tenim tots el dia a dia. De vegades, fins i tot, aquesta sensació d'excitació és agradable. Què és el que passa? Degut a que constantment tots aquests canvis que us comentava al principi en tecnologies i adaptar-se, constantment tenim la sensació, no una sensació potser conscient, però sí que s'activen els nostres mecanismes biològics de perill, de canvi. Si jo entro per primer cop o quan soc en una altra cultura és normal estar una mica més nerviós, una experiència més normal estar una mica més nerviós, però imagineu-vos que això és dia a dia. Jo vinc a treballar a Barcelona de fora i m'encanta veure tothom pitar i tota la situació.
Tothom nerviós. Quan trigues cada dia, per exemple, tu de casa a la feina?
Un drama, mitja vida. No, trigo uns 45 minuts des de que vaig motoritzat. Abans no volia cargar-me el planeta, anava amb Renfe va començar a fallar i em vaig comprar una moto. i 45 minuts, abans trigava una hora i 20.
45 minuts?
Sí.
I com els passes? Pacientment o...?
Sí, la veritat és que amb el tema de la conducció mai he tingut una conducció... Tampoc m'agrada massa conduir, tampoc he tingut una conducció... I amb aquestes coses sí que us deia, sóc una persona accelerada però pacient, val? Perquè fixeu-vos que, ja agafant una mica la pregunta que em feies al principi, sí, dels efectes negatius, justament un dels efectes negatius que pot tenir la impaciència és que prenguis decisions inadequades, és a dir, que actuïs amb estratègies inadequades. Per exemple, que condueixis molt més accelerat del que hauries de conduir, que estiguis més capficat perquè no es posa el semàfor en vermell i no vegis una persona que està creuant entre els semàfors. A llarg termini, aquesta impaciència, aquest ritme accelerat, també té efectes sobre la salut més física. Hi ha diferents estudis, ja des dels 70, que relacionen un tipus de patró conductual, que és el patró que anomenem tipus A, que són persones justament impacients, que ho volen tot, ho volen ara, són molt competents, molt posats en la feina. Sabem que aquest tipus de persones tenen molta més incidència de tenir hipertensió arterial i, per tant, els riscos cardiovasculars associats amb ells. Per altra banda, us posaré un exemple molt, molt senzill perquè entengueu el poder de l'ansietat, de la impaciència. Si vosaltres aneu amb un examen de selectivitat, sento aquestes hores dir això, perquè aquest és un exemple molt, molt gràfic, un examen de selectivitat, o una època abans d'exàmens, o en un lloc gran... On
ara
toquen
exàmens? Algun...
No,
ara comença
en curs. Encara no, per això ho dic. Per això. Dic ara. I aneu als lavabos, veureu els efectes increïbles que té l'ansietat, com
està
problemes
ple, no?
Gastrointestinals. Val?
I està ple, on es pot entrar?
Et pot causar colon irritable.
Exacte, cefalees tensionals, el mal de cap que us deia. És a dir, fixeu-vos, us poso un exemple que no és meu, és un exemple clàssic d'on ve la impaciència i l'ansietat, aquests temes que estem parlant. En veritat, l'ansietat, els mecanismes que s'activen en aquesta paraula tan nova que es diu, o tan de moda que es diu estrès, són mecanismes adaptatius que han permès a la nostra espècie arribar on som ara. És a dir, davant d'un perill s'activen una sèrie de factors fisiològics que fan que puguis reaccionar ràpidament.
A això és de manera irracional, no?
Sí, això és...
Que s'activen...
Exacte, s'activa sobretot una part del sistema nerviós que té un nom molt maco, que és el sistema nerviós simpàtic i una...
És graciós.
Sí.
Cau bé aquest sistema nerviós.
Sí. I el que fa és, bueno, pues, preparar el cos per actuar, que és la tensió muscular, obrir el camp visual, provocar certa tensió a nivell arterial perquè arribi més sang a la musculatura de manera ràpida, etc, etc. Això, de manera persistent, tal com estem portant el ritme de vida actual, que és constantment estant activat, té uns efectes perjudicials per als quals no havia estat dissenyat, diguem, aquest, o no havia evolucionat d'aquesta manera. Fa pues, que puguin aparèixer, com deia la vostra companya, pues, un colon irritable, úlceres, hipertensió, etc.
Et pots quedar clavat en aquest moment per tota la vida? Accelerat?
Mira, saps què està fent la Flora? Està exagerant i acaba de trucar-nos un oient per dir-nos que el contrapunt de la paciència és l'exageració, que tendim a exagerar-ho tot i això ens genera impaciència. Acabes d'exagerar.
No,
una situació.
Però podria ser. Exacte, jo ho he exagerat.
Clar, o sigui, el que fem és els problemes allò petits, els fem molt grans, potser perquè ens manquen problemes grans a la nostra vida, llavors allò petitó és com, oh, Déu meu, pot ser...
És a dir, això seria una de les causes de la impaciència. Una de les causes potser de la impaciència és que una persona, encara que potser té els mecanismes per resoldre els problemes de la vida diària, no els sap adaptar o no té aquests mecanismes i, per tant, petits problemes, si tu no saps la manera de solucionar-los, es converteixen en grans problemes. Si tu no saps la taula de multiplicar, et serà molt més difícil dir 2 per 6 quan és, tindràs que fer 2, tardaràs una miqueta més.
La impaciència, l'ansietat, tot això genera problemes i realment no és una cosa que ens beneficiï.
Mesmo quando tudo pede un poco más de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para.
La paciència és la virtut més heroica, perquè aparentment és la virtut menys heroica. Giacomo Leopardi.
Jordi, hem estat parlant de tot la part negativa de la impaciència, tot el que genera, realment ens podem adonar que no ens serveix per gaire. Què podem fer per poder tenir més paciència? Bueno, els factors externs no ajuden. Nosaltres, què podem fer?
Bueno, el primer de tot és tenir consciència d'això. És a dir, jo crec que per això sempre aposto molt per l'educació en salut, des de nivells molt, molt bàsics, des de l'escola. Primer de tot, entendre que perquè tu estiguis acostumat a que si vols descarregar-te una cançó es descarrega en 2 minuts d'internet, perquè un dia trigui 5 minuts,
oh,
no passa,
un drama.
No passa res. Es diu, com a contrapunt o com a idea per combatre la impaciència, cal tenir paciència. Jo crec que més que tenir paciència pròpiament dit, el que hem d'aprendre és a ser conscients d'aquesta ansietat que ens genera i adquirir mecanismes per relaxar una mica la nostra activació. Mal? Per exemple, agafant-me a mi, anant en moto, vinguent a treballar. Primer de tot m'he de conèixer, he de saber quan estic notant
nerviós,
que el meu cor s'accelera, veure per què estic nerviós, quin és el motiu de per què estic nerviós, perquè ja, si faig un quart d'hora tard a la feina, s'acabarà el món, realment? A lo millor sí, eh? A lo millor de vegades
aquell
no
dia
podem fer...
Sí.
Clar, has de localitzar reunió... el problema, no? Això és bàsic,
sí.
Saber per què estàs nerviós.
La pregunta, el per què.
El per què, què és el que està passant? Hi ha cua al cine. Entraràs al cine, no començarà la pel·lícula, saps, ho saps en el fons, però et poses nerviós. Dic, realment estic nerviós per això, és la pèrdua de temps, què voldria estar fent? Primer localitzar aquest problema, després ser molt conscient de què t'està passant, no només a nivell de pensaments, quins pensaments et venen, sinó a nivell, bueno, com se m'accelera el cor, i trobar alguna manera, així hi ha teràpies, o de vegades la millor manera és la de cada un, d'intentar-se relaxar, acceptar que, bueno, sí, hi ha cua, no puc fer-hi en aquest cas res més, tampoc és un gran impediment per al que vulgui fer. Jo crec que si es detecta el problema, d'acord, què és el que t'està provocant aquesta impaciència, i veure si realment mereix aquest desgast físic, ja va bé. I per altra banda, insisteixo, per aquestes variables externes, fer una educació més adequada, potser. Que no dic que no es faci, que els mecanismes pobres, els educadors bàsics ja fan el que poden, tant pares com mestres, val? Però sí ensenyar aquesta ansietat, etc.
Ens quedem amb això, amb aquesta petita reflexió de no és bo ser impacients, no
cal córrer.
I de mica
córrer, en mica s'omple la pica.
De mica en mica s'omple la pica, i sobretot reflexionar i preguntar-nos, doncs, per què? Com una mica com amb totes les coses. Gràcies, Jordi i Vicenç, per acompanyar-nos avui al programa a reflexionar sobre la paciència i la impaciència.